Bon dia, què tal? Benvinguts als 5 minuts més per repassar tota la informació de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Avui dimecres 3 de juny del 2026 i amb temperatures un pèl més baixes, 3-4 graus més baixes que, per exemple, a primera hora del dimarts del dia d'ahir. Les pluges d'ahir a la tarda vespre han fet que aquestes temperatures doncs estiguin un pèl més baixes. Ara mateix 5 graus positius a Vall de Núria, en tenim 11 a Das, 12 graus a Ripoll, a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, 13 a la Vall d'en Bas, 15 graus a Olot, a Montagut, també 15 graus els tenim ara mateix a Banyol, a les 16 a Mieres, a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca, a les Preses, a Besalú i a Girona, 19 graus a Figueres i 21 graus a Roses. Però quina és la previsió per al dia d'avui, Dani Ramírez?
Un dia mig ennuvolat, però a la tarda hi haurà també nuvolades. En principi, amb poca precipitació. Les temperatures baixen 4 o 5 graus. De ben segur, doncs, una pausa pel que fa als ruixats. I el temps ha donat un tomb pel que fa al pronòstic a partir de dijous. Dijous a la tarda i a la nit ens arriba un front, tindrem tempestes fortes, sobretot vespre i nit, a partir de les 5 de la tarda, sobretot. Puja una mica la temperatura, farà aixafogó, però després hi haurà aquestes tempestes que podran ser fortes, 10, 20, 30 o 40 litres per metre quadrat. Es preveu també alguna pedregada. Divendres baixa la temperatura i sembla que el cap de setmana faria una mica més de calor, màximes de 28 a 30 graus.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El català als comerços genera debat entre els diferents grups de l'Ajuntament d'Olot. Tots hi han votat favorablement, excepte Vox, que consideren la mesura de sancionar els comerços que no atenguin i retolin en català de sectarisme lingüístic. Socialistes i copaires no ho veuen malament, tot i que creuen que l'equip de govern ha d'assegurar-se haver esgotat totes les opcions abans de multar. Escoltem la regidora de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Olot, Susana Pagès.
Nosaltres hi hem anat nombroses vegades, hem acompanyat tant nosaltres, com juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística, els estem oferint formació, assessorament, acompanyament, però sí que consideràvem que era molt important tenir aquest punt final, no? De dir, nosaltres estem disposats a arribar fins al final i per això necessitem tenir aquestes competències per poder arribar fins al final.
Aquesta setmana s'han incorporat els 4 agents municipals a Sant Joan de les Abadesses. La voluntat és ampliar el servei de control i seguretat també a les nits. Els agents comptaran amb el vehicle de la policia municipal i treballaran en coordinació amb els Mossos d'Esquadra. D'aquesta manera, Sant Joan torna a tenir un cos de vigilància i seguretat després d'un any que es va jubilar l'últim policia local. Escoltem a un dels guàrdies municipals de Sant Joan de les Abadesses. Escoltem a Gorka.
Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí. Sobretot vigilar civisme de la gent. Estarem també pendents de zones verdes, aparcaments i, pues, com he dit, mantenir el bon fer i la bona vida de Sant Joan.
I la primera fase de la comunitat energètica de Vilallonga de Ter estarà finalitzada en un termini molt breu de temps i s'espera poder iniciar la instal·lació de noves plaques a la pista coberta. El projecte avança lentament, però amb els terminis previstos. L'alcalde és Pere Sau.
En principi sí, aquesta és la primera fase. És a dir, nosaltres produirem aquests quilowatts que he comentat abans i es produiran tots a la pista coberta. Però, posteriorment, segurament es buscaran altres llocs, també públics i fins i tot privats, per ampliar la producció.
I l'Ajuntament de Molló ha estat reconegut amb el segon premi dels reconeixements d'Administració Oberta de Catalunya 2025, un guardó que posa en valor l'aposta del municipi per la transformació digital i la modernització dels serveis públics. El reconeixement destaca la tasca dels ajuntaments petits, que impulsen iniciatives innovadores per apropar l'administració a la ciutadania. L'alcalde de Molló és Josep Coma.
Som el segon millor ajuntament de menys de 500 habitants, que té un índex de maduresa digital, que es diu, doncs, més elevat de Catalunya. Això vol dir, doncs, que treballem molt amb l'administració electrònica, que fem els processos, que transformem, que acompanyem a la ciutadania de que faci tota la tramitació electrònica, i per tant és un reconeixement a fer la feina ben feta i acostar l'administració, en aquest cas electrònica, al ciutadà.
I tornem cap a la Garrotxa. Santa Pau votarà fins al 12 de juny per escollir 4 nous membres del Consell de Poble. Aquest any toca renovació d'un òrgan que té com a objectiu apropar a l'Ajuntament necessitats i inquietuds dels veïns i veïnes. Un dels objectius que es marquen des del Consell de Poble de cara als pròxims anys són accions lligades amb l'habitatge. Una de les membres és la Marina Pujol.
Aquest cap de setmana començaran les eleccions, duraran durant una setmana entera, començaran el 6 i 7 fins l'altre cap de setmana. Es podrà votar a les urnes presencialment amb unes butlletes i també hi ha un codi QR per poder votar online tota la gent del poble.
I aquest dimecres se celebra el Dia Mundial de l'Extracció d'Òrgans i Teixits, una jornada per visibilitzar una decisió que pot millorar la qualitat i durabilitat de la vida d'una persona. A l'Hospital d'Olot, el 2018, es van començar aquests procediments amb una comissió d'infermeres destinades a l'extracció de multiteixits. Una d'elles és l'Anna Grabolosa.
Per ser donant d'òrgans i teixits es necessiten uns criteris diferents. Llavors, per ser donant d'òrgans, això ho fan al Trueta, perquè es necessita una UCI i ha de ser immediat, no? S'han de mantenir aquests òrgans i llavors s'han de trasplantar en un breu període de temps. En canvi, pels multiteixits, que és el que fem a l'Hospital d'Olot, doncs tenim un ventall més ampli per extreure'ls i això, els teixits ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones.
I hem de parlar ara de premis, perquè Maria Clavell repeteix nominació al Garrotxí de l'any. Una de les figures més importants del horseball espanyol ara és el referent des de la banqueta. També està vinculat a l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot i entitats de la ciutat. Clavell reconeix que és un reconeixement especial i que demostra que el talent local s'ha de posar en valor. Parla dels seus inicis.
Amb 6-7 anys, recordo la meva mare que m'explica amb un Nadal d'hivern, que abans hi havia el Nadal d'hivern Olot i que hi havia els ponis que passejaven, doncs vaig ser una mica pesat de dir, vull anar a muntar a cavall, vull anar a muntar a cavall, i la meva mare m'hi va portar i just quan hi vam anar ja havien tancat. I el següent, em sembla que el següent dissabte, que hi havia amb en Dani Vilaró allà a la Hípica de la Fageda, em va portar al casal a començar a muntar a cavall i ja des de llavors ja no vaig parar.
I compte enrere per saber el Garrotxí de l'any. El premi que atorga el CIT se sabrà aquest dijous al vespre. Des de l'entitat recorden la importància de valorar el talent que hi ha a la comarca i la voluntat de fer actes al llarg de l'any que ho demostrin. A banda del guardó principal, també s'atorgaran reconeixements a empreses, a la jove promesa o a la trajectòria personal, entre d'altres. La gala del Garrotxí de l'any es podrà seguir en directe per Olot Televisió. La presidenta del CIT és Adela Moya.
Perquè a vegades ens passarien, perquè és clar, molts ja no viuen aquí, molts ja viuen a fora. És una manera de recuperar-los. És una manera de recuperar doncs, aquests noms i aquest talent que molta gent ho diu. Ah, doncs no sabia doncs, que hi havia aquest noi, no sabia que hi havia aquesta noia. És una manera de... Quina millor manera que fer-ho així és públic.
La novena edició del Festival Microclima de Primavera continua omplint de música alguns dels espais naturals més emblemàtics de Camprodon. Des de l'organització destaquen l'acollida del públic i asseguren que el festival continua consolidant-se com una proposta de referència amb la cançó catalana com a gran protagonista. El membre de comunicació del Microclima és Xavi Planas.
En quatre ubicacions diferents i amb quatre artistes diferents. Llavors la idea és que la gent pugui venir, descobrir nova música, noves propostes. Són propostes i músics que algú del públic coneixerà alguna de les propostes, però segur que també descobreix noves propostes i nova música que no coneixia. I llavors la idea és aquesta, poder descobrir nous artistes i posar en valor tot el patrimoni musical i cultural que tenim a Catalunya.
En esports, el sènior masculí del Club Bàsquet Olot jugarà la semifinal dels Campionats de Catalunya contra el Club Bàsquet Tona aquest diumenge. El conjunt olotí ha aconseguit l'ascens i en quedar primer classificat té dret a jugar la final a 4 amb els altres primers. Si guanya el partit contra el conjunt osonenc, jugaria la gran final la mateixa tarda, precisament al pavelló d'esports d'Olot. El tècnic és Sergi Cuniller.
El canvi més gran és que allà són molts equips. Llavors són 6 grups. 6 grups per 14 doncs, acaben sent molts equips. Aquí només tenim un grup de Girona. Llavors poder sí que els primers classificats no tenen tant de diferència amb els d'allà, però sí que és veritat que poder allà els de mitja taula cap a dalt tenen molt de nivell, però no perquè siguin més bons o més dolents, simplement perquè hi ha molta més gent allà. A haver-hi més equips, doncs hi ha molta més qualitat.
I setmana de corts a l'escola de futbol del Ripollès, l'entitat de futbol base de Ripoll i Camp de Bànol ha unit forces amb el Club Futbol Ribetana i la Unió Esportiva Vic. Amb els ribetans uniran el futbol base, a excepció del juvenil, mentre que amb els biguetans segellen una corta col·laboració perquè els nens que despuntin puguin desplaçar-se a jugar una categoria més alta. El coordinador de l'Escola de Futbol del Ripollès és Gerard Pous.
I crec que al final nosaltres com a escola som un club formatiu en el qual hem de donar un servei als nens, no només dels pobles de Ripoll i Can de Bànol, sinó de la comarca. I bueno, va sorgir l'oportunitat amb l'Adan, que a més és un vell conegut meu també d'aquí de temps passats, i hòstia, crec que ha estat molt bona iniciativa I amb això el que volem transmetre és que ningú, que tots els pobles tinguin el seu futbol, que tots els nens tinguin dret a jugar a futbol amb el seu poble, i units fem més força, això està clar.
I seguim parlant de futbol base, perquè el torneig del futbol base del Club Futbol Les Preses acollirà més d'una seixantena d'equips durant 3 dies. És dels únics tornejos que es disputen també durant la matinada, i això el fa diferencial respecte a la resta. Enguany els partits també es podran seguir en directe. El president del Club Futbol Les Preses, Xevi Colomer, explica l'objectiu del torneig.
Crec que és un model de torneig que no n'hi ha cap a les comarques, bueno, per aquí a les comarques o a la província de Girona. És un torneig que sempre, com ho vam iniciar, doncs volíem que tots els clubs de tots els equips del club tinguessin el seu mini torneig amb un sol cap de setmana, i amb això doncs fa que les categories més altes, que són juvenils i cadets, hagin de fer de vespre a nit, que és un torneig que quan vam començar semblava que poder que no hi funcionaria, però és, funciona molt bé, i els equips que venen els encanta poder jugar doncs a aquestes hores i poder doncs gaudir d'aquest torneig.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, el català als comerços genera debat entre els diferents grups de l'Ajuntament d'Olot. Tots hi han votat favorablement, excepte Vox, que consideren la mesura de sancionar els comerços que no atenguin ni retolin en català de sectarisme lingüístic. Socialistes i copaires no ho veuen malament, tot i que creuen que l'equip de govern ha d'assegurar-se haver esgotat totes les opcions abans de multar Gerard Puigdemont.
Els resultats de l'anàlisi de l'ús del català als comerços d'Olot i els següents passos que preveuen impulsar des de l'equip de govern, el de posar sancions a aquella minoria qui no garanteix el dret d'atendre en català, ha generat debat al plenari d'Olot. Socialistes i copaires veuen bé la iniciativa, però demanen que les sancions siguin realment el darrer pas a fer. En parlen Marina Alegre, portaveu del PSC Olot, i Dani Dorca, portaveu de la CUP Olot.
Però també creiem que és important que la sanció sigui sempre l'últim recurs i que aquestes polítiques es desenvolupin des de la cohesió social i no des de la confrontació. El català necessita protecció institucional, sí, però també necessita consens social, ús quotidià i complicitat ciutadana.
Abans de la sanció hi ha d'haver sempre pedagogia, acompanyament i ajuda. El mateix expedient explica que durant aquests mesos s'ha fet una feina de diagnosi, seguiment i assessorament amb els comerços de la ciutat, buscant solucions adaptades a cada realitat. I això és exactament el que compartim. Perquè la llengua no es defensa des de la persecució ni a base de multes. Es defensa generant consciència, facilitats, recursos i complicitats.
La regidora de la llengua catalana, Susana Pagès, assegura que han esgotat tots els passos que volien fer.
Nosaltres hi hem anat nombroses vegades, hem acompanyat tant nosaltres com juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística, els estem oferint formació, assessorament, acompanyament, però sí que consideràvem que era molt important tenir aquest punt final, no? De dir, nosaltres estem disposats a arribar fins al final i per això necessitem tenir aquestes competències per poder arribar fins al final.
Tots els grups de l'Ajuntament d'Olot, excepte Vox, han votat a favor de recuperar part de les competències delegades al Consell Comarcal de la Garrotxa en matèria de consum, concretament la que permet imposar sancions, si cal, en cas d'incompliment de política lingüística. Des de Vox qualifiquen aquesta mesura com a sectarisme lingüístic. En parla Josep Planell, el seu portaveu.
Estem parlant de cartes de tapes, entrepans, rètols o informació comercial, completament legítima en una llengua que també és oficial a Catalunya. No entenem que es pugui arribar a plantejar sancions econòmiques que poden arribar fins als 3.000 euros, simplement per utilitzar el castellà a l'activitat comercial. Creiem que això no contribueix a la convivència ni al respecte entre els ciutadans, sinó que alimenta la divisió i la confrontació. Defensar el català és perfectament legítim, però les llengües s'han de promoure des del respecte a la convivència i la llibertat, no des de la imposició, les coaccions i les amenaces administratives.
Des de l'equip de govern responen així.
La política lingüística el que recull és que tenim el dret dels consumidors a, com a mínim, hi hagi el català a tot arreu. Això no vol dir que si algú volgués posar un català i en castellà té tot el dret de fer-ho, i nosaltres no li diríem per res. El que passa és que, com a mínim, ha d'estar en català. Llavors, si per exemple volen que hi hagi els dos idiomes, és una opció que poden fer. Vull dir, això per deixar-ho clar, que vull dir que no és una cacera en aquest sentit.
Recordem que des de l'Ajuntament es vol aprovar un seguit de sancions segons la gravetat de l'incompliment, que poden anar dels 300 als 3.000 euros.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I aquesta setmana s'han incorporat ja els 4 agents municipals a Sant Joan de les Abadesses. La voluntat és ampliar el servei de control i seguretat també a les nits. Els agents comptaran amb el vehicle de la policia municipal i treballaran en coordinació amb els Mossos d'Esquadra. D'aquesta manera, Sant Joan torna a tenir un cos de vigilància i seguretat després d'un any, quan es va jubilar l'últim policia local, Laura Segú.
Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és la que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
Sí, exacte. Tornar a casa, connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí. Sobretot vigilar civisme de la gent. Estarem també pendents de zones verdes, aparcaments i, pues, com he dit, mantenir el bon fer i la bona vida de Sant Joan.
La primera jornada ha començat amb la presentació al personal de l'Ajuntament i un primer contacte amb els veïns i visita als comerços del poble. Per a l'alcalde Ramon Roquer, aquest és un gran dia perquè finalment està possible incorporar els 4 agents després d'uns processos selectius llargs i complexos. Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'Acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Per tant, ells segueixen encara en un període en què no acaben de consolidar la plaça fins que no hagin passat aquest mes d'Acadèmia. Segurament durant 15 dies treballarem segurament en parelles, després ja començaran amb quadrant. He de dir que nosaltres com a govern hem intentat que també puguin ser presents algunes nits, sobretot moltes d'elles a l'estiu, però sobretot en aquelles que tinguem algun tipus d'activitat nocturna que requereixi un reforç. Per tant, ells com a cos ja estan mentalitzats i tenen enquadrant poder treballar algunes nits. I jo crec que això també és un canvi important, que ampliem el servei i que jo crec que la gent pot valorar i valorarà molt bé.
Els agents comptaran amb el vehicle de la policia municipal i treballaran en coordinació amb els Mossos d'Esquadra. En l'interval entre la jubilació del policia local i la incorporació dels 4 agents, Sant Joan ha comptat amb la figura d'un agent cívic. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
I la primera fase de la comunitat energètica de Vilallonga de Ter estarà finalitzada en un termini molt breu de temps i s'espera poder iniciar la instal·lació de noves plaques a la pista coberta. El projecte avança lentament, però amb els terminis previstos, Guido Senguerotti.
La comunitat energètica de Vilallonga de Ter ja té més de 15 inscrits i avança als ritmes previstos. Des de la instal·lació de les plaques a la teulada de la pista poliesportiva fins a dia d'avui, els passos han estat lents però ferms. Ja s'està produint energia i aquestes plaques estan connectades, tot i que encara no hi ha ingressos per l'aportació que es fa a la xarxa. En un termini breu de temps, la primera fase es donarà per acabada i es completarà la instal·lació de més plaques a la teulada de la pista per produir fins a 100 kW d'energia. Ho explica l'alcalde de Vilallonga de Ter, Pere Sau.
En principi sí, aquesta és la primera fase. És a dir, nosaltres produirem aquests quilowatts que he comentat abans i es produiran tots a la pista coberta. Però, posteriorment, segurament es buscaran altres llocs, també públics i fins i tot privats, per ampliar la producció.
de la comunitat energètica i de la instal·lació de les plaques se'n beneficiaran tots els equipaments municipals, així com també els que s'adhereixin a la comunitat.
Ajuntament, escola, Can Mercè, l'espai cultural, cívic-cultural que estem a punt d'inaugurar, l'escola i la zona esportiva de la piscina. I llavors, evidentment, la comunitat energètica que ja està constituïda també doncs, se'n beneficiarà amb una quantitat anyalment que serà més o menys segons el consum que tinguin.
La instal·lació del total de plaques pot pujar al voltant d'uns 60.000 euros provenients de fons propis de l'Ajuntament i també de diverses subvencions.
I l'Ajuntament de Molló ha estat reconegut amb el segon premi del reconeixement d'Administració Oberta de Catalunya 2025, un guardó que posa en valor l'aposta del municipi per la transformació digital i la modernització dels serveis públics. Paula Sayagó.
L'Ajuntament de Molló rep el segon premi en el reconeixement d'Administració Oberta de Catalunya 2025. Aquest guardó reconeix l'Ajuntament com un dels més avançats en administració digital del territori. Cada any el Consorci atorga els distintius als ajuntaments i consells comarcals que han reconegut com a capdavanters en transformació digital. Escoltem a Josep Coma, alcalde de Molló.
Som el segon millor ajuntament de menys de 500 habitants que té un índex de maduresa digital, que es diu, doncs, més elevat de Catalunya. Això vol dir doncs, que treballem molt amb l'administració electrònica, que fem els processos, que transformem, que acompanyem a la ciutadania de que faci tota la tramitació electrònica i, per tant, és un reconeixement a fer la feina ben feta i acostar l'administració, en aquest cas electrònica, als ciutadans.
Perquè la transformació digital continuï avançant és clau la implicació dels veïns i veïnes. Per això l'Ajuntament també els agraeix la seva implicació i l'ús que fan de les noves eines.
Part d'aquest premi és que la ciutadania faci aquests tràmits electrònicament, que ho faci la sol·licitud, que després la resolució, és a dir, que el ciutadà no posi els peus a l'Ajuntament i acabi aconseguint doncs, fer allò que demanava, acabi obtenint doncs, la llicència d'obres o el lloguer d'un equipament municipal.
Coma es mostra especialment satisfet perquè aquest reconeixement posa en valor la tasca dels ajuntaments petits en matèria d'innovació i tecnologia, sobretot perquè moltes vegades els distintius van per a consistoris de municipis més grans.
I Santa Pau votarà fins al 12 de juny per escollir 4 nous membres del Consell de Poble.
Del 6 al 12 de juny, les persones de més de 16 anys i empadronades a Santa Pau podran escollir les 4 persones del poble que entraran a formar part del Consell de Poble. Es podrà votar al centre cívic, algunes botigues, entre altres llocs. El 14 de juny es farà el recompte. Marina Pujol és membre del Consell de Poble de Santa Pau.
Aquest cap de setmana començaran les eleccions, duraran durant una setmana entera, començaran el 6 i fins l'altre cap de setmana. Es podrà votar a les urnes presencialment amb unes butlletes i també hi ha un codi QR per poder votar online tota la gent del poble.
Actualment els membres són Esther Badosa, Joan Comamala, Xavi Grabulosa, Marina Pujol, Balta Colomer, Rosamari Teixidor, Josep Maria Collellmir i Imma Clos, a més dels regidors Jaume Berga i Anna Planes. En parlen Esther Badosa i Anna Planes.
El Consell de Poble està format per 10 persones, dues d'elles són representants de l'Ajuntament, una és el representant de l'equip de govern i l'altre és el representant de l'oposició, en aquest cas en Jaume i l'Anna, i després hi ha 8 persones que són escollides per votació popular. És una votació sense candidatures i tothom pot escollir a les persones que creuen que poden representar-ho. A les primeres eleccions ja van sortir 8 persones i ara, després de 3 anys, hi ha la primera renovació de part d'aquestes persones.
Una vegada surten els electes, el que no poden sortir són gent que hi hagin sortit anteriorment i també se'ls preguntarà si volen formar-ne part o no, perquè hi ha gent que per diverses necessitats o perquè tenen molta feina, doncs no volen formar part.
En els darrers anys és el Consell de Poble han promogut enquestes per conèixer de més a prop les necessitats dels veïns i veïnes i han treballat per ajudar a impulsar accions vinculades amb la gent gran i de millora d'entorns naturals. Ara, el pròxim gran objectiu és l'habitatge. Des de l'Ajuntament asseguren que el Consell de Poble és un element més d'ajuda a l'hora d'impulsar accions. Jaume Berga, regidor de Participació a l'Ajuntament de Santa Pau.
Però sí que la col·laboració o el treballar conjuntament amb el Consell de Poble ens ha servit també per copsar doncs, necessitats o inquietuds que potser a nosaltres ens hauríem passat per alt o no les hauríem tingut poder tenir en compte. És un espai conjunt de treball per fer que els projectes que puguin anar sortint doncs, entre uns i altres doncs, puguin anar en el camí correcte.
A la butlleta de votacions es podran proposar d'una a 6 persones.
I en esport, setmana de curs de l'Escola de Futbol Ripollès amb el Club Futbol Ribetana i la Unió Esportiva Vic. Martí Palau.
L'Escola de Futbol del Ripollès ha arribat a un acord amb el Club Futbol Ribetana per unir forces en el futbol base. La dificultat per fer equips ha empès les entitats a ajudar-se mútuament, assegurant que els infants puguin jugar futbol al seu poble. No es tracta d'una absorció del futbol base de la Ribetana, sinó d'un cop de mà en una temporada en la qual els ribetans ja hauran de fer ús de les instal·lacions de Ripoll i Can Davano, perquè s'instal·larà gespa artificial al camp municipal Enric Requena i Albert. Des que la possibilitat es va posar sobre la taula, l'entesa va ser total. Parla Gerard Pous, coordinador de l'Escola de Futbol del Ripollès.
I crec que al final nosaltres com a escola som un club formatiu en el qual hem de donar un servei als nens, de, no només dels pobles de Ripoll i Can Davano, sinó de la comarca. I bueno, va sorgir l'oportunitat amb la Dan, que a més és un vell conegut meu també d'aquí de temps passats, i hòstia, crec que ha estat molt bona iniciativa. I amb això el que volem transmetre és que ningú, que tots els pobles tinguin el seu futbol, que tots els nens tinguin dret a jugar a futbol amb el seu poble, i units fem més força, això està clar.
Els ribetans mantindran el seu juvenil per poder estirar cap al primer equip si fos necessari, i la resta d'equips passaran a formar part de l'Escola de Futbol del Ripollès. És una decisió que assegura la supervivència del futbol a Ribes. Parla Dan Morillas, coordinador de la Ribetana.
Bueno, creiem que és el futur del futbol a la comarca, no? La unió, diguéssim, dels màxims de clubs possibles per a futbol formatiu, sobretot a clubs propers, no? I sobretot a això, buscar més el que és l'aprenentatge per als nens, la diversió, el grup, la cohesió entre tots, i bàsicament el tenir tres pobles a 15 quilòmetres i quatre camps per poder disputar i gaudir del futbol, crec que és el que ens ha fet que ens ajudi.
Aquest no és l'únic acord que l'Escola de Futbol del Ripollès ha signat en les darreres setmanes, perquè també han pactat una col·laboració amb la Unió Esportiva Vic. En aquest cas, volen oferir als nens la possibilitat de jugar a categories més altes, en cas que les que tingui l'escola se'ls quedin petites. En cap cas es tracta d'una unió, simplement és obrir un camí per a aquells nens que despunten.
Creiem que necessitàvem fer un pas com a escola, no?, per donar un servei també als nens que puguin, doncs que la categoria nostra se'ls quedi petita. Amb això estem demostrant que nosaltres no tanquem les portes a que cap nen canvi d'aires. Al contrari, el que volem és oferir que quan canvin d'aires que vagin a unes categories competitives. El Vic s'ha fet molt gran, té 45 equips des del 2015 que es va crear la fundació, i creiem que és un club amic. Ells, a més, ens ajudaran en formació d'entrenadors, ens ajudaran en formació en tornejos, ens ajudaran en formació amb equips que baixarem a entrenar a l'estadi.
Tant l'acord amb la Ribetana com amb el Vic són apostes de l'Escola de Futbol del Ripollès per créixer, buscant teixir sinergies amb entitats properes i donar-se un cop de mà mútuament. Malauradament, l'entitat ripollesa no aconseguirà fer equips a totes les línies aquesta temporada, objectiu que perseguiran en el futur.
La vida és imprevisible, però la teva tranquil·litat no ha de ser-ho. A Ponset Consultors t'oferim assegurances de vida adaptades a les teves necessitats. Protegeix el que més estimes amb un servei professional i personalitzat, amb l'assessorament de qui millor et coneix. No deixis res a l'atzar. Contacta'ns avui mateix i assegura el teu benestar. Ponset Consultors d'Assegurances, Assegurances Occident. A Olot, al carrer Notari Clusells 2, i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
A la Fundació La Caritat d'Olot cuidem persones i cuidem vides. Oferim un entorn immillorable amb jardí, cuina pròpia i un equip humà d'excel·lència. La innovació és la nostra eina de transformació. Per això disposem d'una sala Snowsland. És un espai terapèutic d'estimulació sensorial. Vine i t'informarem al 972 26 0122 o a l'Instagram @FundacióLaCaritat. La caritat és viva. La caritat és vida.
Mama, aquest estiu vull piscina, vull tennis i vull pàdel.
Però això on ho fan?
Ho fan al campus d'estiu del Club Tenis Olot, del 22 de juny al 4 de setembre i de 8 del matí a 6 de la tarda. No pararan ni un moment. Cursets de tennis, pàdel, natació, esports, menjador, bon dia, bon rotllo... En un entorn espectacular i amb professionals de primera aprendran de tot.
Apunta la nena i a mi també si cal.
Inscripcions obertes al Club Tenis Olot. Aquest estiu és de campionat.
Ai, 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 Servillet, ja no estic sola a la llar. Amb ajuda tot és fàcil, quin descans tan genial. Ai, 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 Servillar, quina pau, quin benestar. Una cuidadora a casa, just la que em fa faltejar.
Servillar,
una empresa dedicada a cuidar la gent gran. Amb l'experiència personalitzada de més de 150 clients a la Garrotxa, Osona, el Ripollès i la Selva. Ens trobaràs a servi-llar.cat o truca'ns al 972 27 08 64. Servi-llar. Tranquil·litat per tu i els qui estimes.
Aquest 6 de juny arriba Agrofest, una jornada plena de música, gastronomia i activitats per a tota la família. Al matí gaudeix del mural participatiu amb Rice, la gimcama d'elit gastronòmic i el vermut cantat que farà vibrar el jardí. A la tarda, la demostració culinària d'en Joan i Jordi Puigverd, la passejada en tractor, una de les activitats preferides de grans i petits, i el gran concert de la Coral de Mieres. I a la nit, tapes de producte local i concert dels Catarres, banda Neon i DJ Ernest Codina. Agrofest, el sabor, la música i la festa de la Garrotxa. Aquest 6 de juny, vine a viure-ho. Més informació a agrofest.cat.
Són 8:45 del matí i els català als comerços genera debat entre els diferents grups de l'Ajuntament d'Olot.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Tots hi han votat favorablement, excepte Vox, que consideren la mesura de sancionar els comerços que no atenguin ni retolin en català de sectarisme lingüístic. Escoltem la regidora de Llengua Catalana a l'Ajuntament d'Olot, Susana Pagès.
Però també creiem que és important que la sanció sigui sempre l'últim recurs i que aquestes polítiques es desenvolupin des de la...
No és a la Susana Pagès, a veure si la trobem en el d'ara mateix. Ara sí.
Nosaltres hi hem anat nombroses vegades, hem acompanyat tant nosaltres com juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística, els estem oferint formació, assessorament, acompanyament, però sí que consideràvem que era molt important tenir aquest punt final, no? És a dir, nosaltres estem disposats a arribar fins al final i per això necessitem tenir aquestes competències per poder arribar fins al final.
Aquesta setmana s'han incorporat els 400 municipals de Sant Joan de les Abadesses. La voluntat és ampliar el servei de control i seguretat també a les nits. Escoltem a un dels guàrdies municipals de Sant Joan de les Abadesses, escoltem en Gorka.
Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí. Sobretot vigilar civisme de la gent, estarem també pendents de zones verdes, aparcaments i, pues, com he dit, mantenir el bon fer i la bona vida de Sant Joan.
I la primera fase de la comunitat energètica de Vilallonga de Ter estarà finalitzada en un termini molt breu de temps i s'espera poder iniciar la instal·lació de noves plaques a la pista coberta. El projecte avança lentament, però amb els terminis previstos. L'alcalde espera segur.
En principi sí, aquesta és la primera fase. És a dir, nosaltres produirem aquests quilowatts que he comentat abans i es produiran tots a la pista coberta. Però, posteriorment, segurament es buscarà en altres llocs, també públics i fins i tot privats, per ampliar la producció.
I l'Ajuntament de Molló ha estat reconegut amb el segon premi dels reconeixements d'Administració Oberta de Catalunya 2025, un guardó que posa en valor l'aposta del municipi per la transformació digital i la modernització dels serveis públics. L'alcalde de Molló és Josep Coma.
Som el segon millor ajuntament de menys de 500 habitants que té un índex de maduresa digital, que es diu, doncs, més elevat de Catalunya. Això vol dir, doncs, que treballem molt amb l'administració electrònica, que fem els processos, que transformem, que acompanyem a la ciutadania de que faci tota la tramitació electrònica i, per tant, és un reconeixement a fer la feina ben feta i acostar l'administració, en aquest cas electrònica, al ciutadà.
I Santa Pau votarà fins al dia 12 de juny per escollir 4 nous membres del Consell de Poble. Aquest any toca renovació d'un òrgan que té com a objectiu apropar a l'Ajuntament necessitats i inquietuds dels veïns i veïnes. Una de les membres és la Marina Pujol.
Aquest cap de setmana començaran les eleccions, duraran durant una setmana entera, començaran el 6 i 7 fins l'altre cap de setmana. Es podrà votar a les urnes presencialment amb unes butlletes i també hi ha un codi QR per poder votar online tota la gent del poble.
I a partir d'ara... Doncs a partir d'ara repassarem tot això. Marià Clavell repeteix nominació al Garrotxí de l'any. Una de les figures més importants del horseball espanyol ara és el referent des de la banqueta. Compte enrere per saber si el Garrotxí de l'any, per saber qui guanya aquest Garrotxí de l'any. El premi que atorga el CID se sabrà aquest dijous al vespre i des de l'entitat recorden la importància de valorar el talent que hi ha a la comarca i la voluntat de fer actes al llarg de l'any que ho demostrin. La novena edició del Festival Microclima de Primavera continua omplint de música alguns dels espais naturals més emblemàtics de Camprodon. Des de l'organització destaquen l'acollida del públic i asseguren que el festival continua consolidant-se com una proposta de referència amb la cançó catalana com a gran protagonista. En l'àmbit esportiu, el sènior masculí jugarà la semifinal dels Campionats de Catalunya del Club Bàsquet Olot contra el Club Bàsquet Tona aquest diumenge. El conjunt olotí ha aconseguit l'ascens i en quedar primer classificat té dret a jugar a la final a 4 amb els altres primers classificats. Setmana de curs a l'escola de futbol del Ripollès, l'entitat de futbol base de Ripoll i Camp de Bànol ha unit forces amb el Club Futbol Ribetana i la Unió Esportiva Vic. El coordinador és en Gerard Pous.
I crec que al final nosaltres com a escola som un club formatiu en el qual hem de donar un servei als nens de no només dels pobles de Ripoll i Camp de Bànol, sinó de la comarca. I bueno, va sorgir l'oportunitat amb la Dan, que a més és un vell conegut meu també d'aquí de temps passats, i hòstia, crec que ha estat molt bona iniciativa. I amb això el que volem transmetre és que ningú, que tots els pobles tinguin el seu futbol, que tots els nens tinguin dret a jugar a futbol amb el seu poble, i units fent més força, això està clar.
I el torneig de futbol base del Club Futbol Les Preses acollirà més d'una seixantena d'equips durant 3 dies. És dels únics tornejos que es disputen també durant la matinada i això el fa diferencial respecte a la resta.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei. El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Un dia mig ennuvolat, però a la tarda hi haurà també nuvolades. En principi, amb poca precipitació. Les temperatures baixen 4 o 5 graus. De ben segur, doncs, una pausa pel que fa als ruixats. I el temps ha donat un tomb pel que fa al pronòstic a partir de dijous. Dijous a la tarda i a la nit ens arriba un front. Tindrem tempestes fortes, sobretot vespre i nit, a partir de les 5 de la tarda, sobretot. Puja una mica la temperatura, farà aixafogor, però després hi haurà aquestes tempestes que podran ser fortes, 10, 20, 30 o 40 litres per metre quadrat. Es preveu també alguna pedregada. Divendres baixa la temperatura i sembla que el cap de setmana faria una mica més de calor, màximes de 28 a 30 graus.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52.
I què repassarem a partir d'ara? Doncs Marià Clavell, que repeteix nominació al Garrotxí de l'any. Una de les figures més importants del horseball espanyol ara és el referent des de la banqueta. També està vinculat a l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot i en entitats de la ciutat. Clavell reconeix que és un reconeixement especial i que demostra que el talent local s'ha de posar en valor.
La vida de Marià Clavell està pràcticament lligada al horseball, un esport pràcticament desconegut fa unes dècades a la Garrotxa i que gràcies a figures com les del jugador olotí han donat a conèixer especialment a casa nostra aquesta disciplina. En el cas de Marià Clavell, els seus èxits en aquest esport són el principal motiu pel qual optar el Garrotxí de l'any, organitzat pel CID. En una entrevista a la finestra de la televisió ha repassat la seva trajectòria al horseball i ha destacat que és un orgull poder optar a premis com aquest, que reconeixen el talent que hi ha a la Garrotxa. Clavell també ha explicat algunes anècdotes sobre com van ser els seus inicis damunt d'un cavall.
Amb 6-7 anys, recordo la meva mare que m'explica amb un Nadal d'hiver, que abans hi havia el Nadal d'hiver Olot i que hi havia els ponis que passejaven, doncs volia anar, vaig ser una mica pesat de dir, vull anar a muntar a cavall, vull anar a muntar a cavall, i la meva mare m'hi va portar, i just quan hi vam anar ja havien tancat. I el següent, em sembla que el següent dissabte, que hi havia amb en Dani Vilaró allà a la Hípica de la Fageda, em va portar al casal a començar a muntar a cavall, i ja des de llavors ja no vaig parar.
Maria Clavell també reconeix que la seva vida ha anat lligada i anirà sempre lligada a l'esport. Explica que des de ben petit ja va començar i ja està vinculat, i a hores d'ara, amb 35 anys, hi segueix totalment focalitzat.
Completament. Vull dir que jo professionalment em dedico a l'esport, he fet esport tota la vida i espero que segueixi per molts anys. Vull dir que a mi l'esport és el que m'agrada, el que m'apassiona, i no em veig tampoc dedicant-me a alguna altra cosa que no sigui en el món de l'esport.
Maria Clavell no és l'únic candidat al Garrotxí de l'any d'aquest any precisament vinculat a l'esport, ja que també hi ha Sergi Mateo. El present forma part de l'equip de nutricionistes del Paris Saint-Germain de futbol, que precisament aquest dissabte es va proclamar campió de la Champions League. Els dos, juntament amb Anna Lagares, opten el guardó que s'entregarà aquest dijous.
Doncs sortirem de dubtes aquest dijous per veure quin dels tres guanya aquest premi Garrotxí de l'any. El premi que atorga el CIT se sabrà aquest dijous al vespre. Des de l'entitat recorden la importància de valorar el talent que hi ha a la comarca i la voluntat de fer actes al llarg de l'any que ho demostrin. A banda del guardó principal, també s'atorgaran reconeixements a empreses, a la jove promesa o a la trajectòria personal, entre d'altres. La gala del Garrotxí de l'any es podrà seguir en directe per la televisió.
Queden poques hores per saber qui s'endurà el Garrotxí de l'any. Anna Lagares, Maria Clavell i Sergi Mateo opten a endur-se un guardó que l'any passat va guanyar Albert Fàbrega i que té una llarga història com a premi que reconeix la tasca feta per un garrotxí o garrotxina. És un acte organitzat pel CIT i format per un jurat que decideix qui ha de guanyar el premi segons el que hagi fet l'any anterior, és a dir, al llarg del 2025. Un acte que es farà aquest dijous i que no presentarà novetat respecte a l'edició de l'any passat que es va fer a l'entorn de les Fonts de Sant Roc. La presidenta del CIT, Adela Moya, ha remarcat la importància de valorar el talent que hi ha a la comarca i premiar-lo amb aquest tipus d'actes. Són declaracions a la finestra de la televisió.
Perquè a vegades ens passarien, perquè esclar, molts ja no viuen aquí, molts ja viuen a fora. És una manera de recuperar-los. És una manera de recuperar doncs, aquests noms i aquest talent que molta gent no diu, ah, doncs no sabia doncs, que hi havia aquest noi, no sabia que hi havia aquesta noia. És una manera de... Que millor manera que fer-ho així és públic.
A banda del Garrotxí de l'any, s'entregaran altres reconeixements a títol individual i col·lectiu. Ho ha explicat el membre del CIT, Josep Andrés.
Quan parlem del Premi Garrotxí de l'any, sempre és referent a alguna cosa que hagi estat destacable de l'any anterior. Segur que porta un recorregut abans, però que hi hagi aquest justificant, tant amb aquest que és el Premi Popular com els altres que fem a través de jurats, no? Uh-huh. El Premi la millor iniciativa empresarial, la millor iniciativa social i la millor iniciativa promocional.
La gala del Garrotxí de l'any se celebrarà aquest dijous a partir de 8:45 del vespre als paratges de la 10. Es podrà seguir en directe a Olot Televisió.
I la novena edició del Festival Microclima de Primavera continua omplint de música alguns dels espais naturals més emblemàtics de Camprodon. Des de l'organització destaquen l'acollida del públic i asseguren que el festival continua consolidant-se com una proposta de referència amb la cançó catalana com a gran protagonista, Carolina Ríos.
El Festival Microclima de Primavera continua el seu recorregut per diferents espais naturals de Camprodon en la seva novena edició. Aquest cicle de concerts de petit format ofereix l'oportunitat de gaudir d'un espectacle íntim i proper, alhora que també permet descobrir i redescobrir indrets emblemàtics del municipi com la Mare de la Font. Escolteu a Xevi Planes, de la comunicació del Microclima.
En quatre ubicacions diferents i amb quatre artistes diferents. Llavors, la idea és que la gent pugui venir, descobrir nova música, noves propostes, són propostes i músics que algú del públic coneixerà alguna de les propostes, però segur que també descobreix noves propostes i nova música que no coneixia. I llavors la idea és aquesta, poder descobrir nous artistes i posar en valor tot el patrimoni musical i cultural que tenim a Catalunya.
Des de l'organització del festival valoren positivament l'acollida del públic que en cada sessió omplen els diferents espais que acullen la programació.
Estem molt contents, creiem que és un cicle que ha arribat molt al públic de Camprodon, que la gent de Camprodon se'l sent molt propi, el valora molt, s'anima a venir a escoltar propostes això que potser no coneix, que potser és la primera vegada que les sent, però està molt oberta a venir en aquests espais que li proposem, en aquests concerts que li proposem, i notem molt bona rebuda per part del públic a tots els concerts. Tots els concerts han estat plens i llavors amb ganes de poder seguir, d'anar més enllà altres anys i contents.
Més enllà de la música, el festival aposta per donar visibilitat a noves propostes i posar en valor el patrimoni musical català. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la Júlia Cruz, una artista emergent que a través de les seves cançons convida al públic a reflexionar sobre la por de ser estimat i el comiat.
Una artista bastant emergent, tot just l'any passat ens va presentar el seu primer EP. Havia presentat algunes cançons en solitari abans i va fer el primer EP, molt cançó d'arrel, cançó que reivindica la tradició catalana, i també podem sentir algunes versions i algunes cançons que segur que el públic coneix i que li sonen les lletres.
La següent proposta serà el dissabte 6 de juny, a un concert de Cloenda de Arnau Serallonga, qui presentarà el seu primer EP, un treball que reivindica la sinceritat, l'esperança i la força d'una nova veu dins la cançó catalana.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Doncs avui als 5 minuts més parlem també, entrevistem, com no pot ser d'una altra manera, a un dels màxims responsables de la Marboleny d'aquí a les Preses, el director de la Marboleny, en Roger Casalprim. Roger, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Són 50 anys de la Marboleny, que de fet ja vau celebrar aquest dissabte, però que també hi ha moltes coses a celebrar. Si et sembla, comencem a parlar una miqueta d'aquests 50 anys, una miqueta quina és la valoració que en fas d'aquests 50 anys. Òbviament no els has viscut tots 50, però quina és la valoració que en feu des de la Marboleny?
Doncs la veritat és que estem molt contents d'aquest any, doncs, proposar, no?, aquesta celebració dels 50 anys, perquè és, jo crec que destaca, no?, aquests relleus, aquestes maneres de fer durant aquests 50 anys. Vull dir, hi ha hagut molta gent que ha passat per l'entitat i aquesta és l'idea, és celebrar-ho de moltes maneres diferents i poder convidar tothom qui ha format part en algun moment de l'entitat, doncs de poder-ho de poder-li fer celebrar, doncs, aquell moment que va estar-hi.
Entitat cultural d'aquí a les Preses, 50 anys són molts, com deies, hi ha passat molta gent. Entenc que el relleu generacional no ha estat un problema, doncs?
No, el relleu generacional, vull dir, sempre han sigut uns relleus molt, bueno, que s'han trobat molt estables, les juntes han sigut molt, vull dir, hi ha gent que tenim actualment a la junta que hi és des de les primeres, vull dir que sempre han sigut uns relleus molt senzills i sense trencaments, una cosa molt contínua, una cosa que els anys i el temps han fet que anés, bueno, molt suau.
Són 50 anys, com dèiem, que de fet ja els heu començat a celebrar. Aquest dissabte passat els vau celebrar també una presentació una miqueta de temporada en Valls de la Plaça Major de les Preses i amb un posterior sopar. Una miqueta com va anar tot plegat?
Doncs primer vam començar a les 5 de la tarda, no?, amb totes les seccions de l'entitat actual fent una mostra de danses amb tot el que han treballat aquest curs a la Plaça Major, perquè creiem que la Plaça Major de les Preses és el nostre punt fort, és el nostre lloc on ens sentim més còdobes, és casa, podem dir, i allà vam ensenyar una mica tot el que hem treballat durant aquest any, des dels més petits, des dels grups de P4 fins al cos de dansa, doncs, que ens van ensenyar, doncs, tot el que han preparat aquesta temporada. També per encarar una mica, que és com nosaltres sempre diem, és el punt de partida per aquest estiu, amb els viatges, amb el festival, doncs, bueno, ens agrada fer aquesta presentació pública de lo que fem. I després al vespre vam tenir, doncs, aquest sopar de celebració del 50è aniversari, on vam poder presentar, doncs, totes les activitats que fem aquest any, però a més amb posar les persones al centre. Vam poder agrupar, no?, a tota la gent que havia passat per Marboleny, diferents generacions, ex-dansaires, ex-socis que ja no estan a l'entitat, ex-presidents... Vull dir, vam poder agrupar, vam poder fer un sopar de celebració, de retrobament, de riures, de passar-nos-ho bé tots junts, i amb tota la gent se'ns unia una mateixa cosa, la mateixa història, no? O sigui, Marboleny amb tots era protagonista, i això. I va anar molt i molt bé, vull dir que estem supercontents del dissabte com va funcionar.
Aquest dissabte que ha estat una miqueta, diguéssim, el tret de sortida dels diferents activitats que fareu en motiu d'aquest 50 aniversari, i en fareu, si no anem equivocats, una cada mes, eh?
Sí, algun mes en fem alguna més. En total plantegem, amb les dues que ja hem fet, plantegem 20 activitats diferents i des de diferents visions i diferents, vull dir, com sabeu, Mar Bolenya és una entitat molt... els projectes que tenim, l'Esbart, i clar, volíem que representar i volíem celebrar tota l'entitat des de diferents mirades, i per això plantegem tants i tants actes.
No sé si ens pots donar una miqueta de detall d'algun dels actes que fareu, el que més destacaries o el que més il·lusió en fa.
Tenim un que veurem pel Festival Les Danses, estem preparant un nou espectacle per recordar una mica doncs, tota aquesta història, que el presentarem durant la Setmana de Les Danses. Estem treballant un altre espectacle que s'estrenarà per la Festa del Roser de l'any que ve, l'any, el maig del 2027, amb el grup de creació que tenim a l'Esbart, que també parlarà més dels sentiments, les emocions de Marc Bolenc. Després tindrem... farem unes propostes més artístiques on un artista en Reis Barceló, un artista local garrotxí, doncs ens farà un mural commemoratiu de Marc Bolenc, que el tindrem instal·lat aquí a l'Espai de Dansa a partir del mes de novembre. Farem sopars cantats, farem concerts de cobla, farem exhibicions de sardana, ja que l'entitat va començar amb una colla sardanista, doncs posarem en valor la sardana. Tindrem una exposició que es diu 50 anys trenant comunitat. Jo crec que aquest és el trenant comunitat, és una mica l'eslògan dels 50 anys, vull dir, el ball de cintes és molt important per Marc Bolenc, i també tindrem un dels actes, serà un homenatge al ball de cintes de les preses, que el farem per la festa major, per la gala de les preses. Però aquest eslògan de 50 anys seran comunitat el tindrem molt present en tots els actes.
Roger, un també del... Si algú coneix, òbviament, la Mar Bolenc, el coneix moltíssima gent, però un també una de les propostes, diguéssim, més rellevants durant l'any és Les Danses, el Festival Les Danses que celebra aquí les preses, referent a nivell mundial. Entenc que amb moltes ganes també de tornar-lo a celebrar, eh?
Sí, a més serà una Les Danses que això serà del 17 al 23 d'agost i l'estem pensant amb clau 50 anys de Mar Bolenc. Vull dir, Les Danses no seria possible sense Marc Bolenc, ja que és l'entitat que l'organitza, i sense tots aquests voluntaris i voluntàries que hi ha al darrere, que són de l'entitat. I per això aquest any ens fa molta especial il·lusió celebrar Les Danses, perquè hi haurà moltes coses que estaran relacionades amb Marc Bolenc, amb aquests 50 anys, amb aquesta història. Des de que tindrem l'exposició de Marc Bolenc, que haurem presentat un mes abans, que la presentem al juliol, i per Les Danses estarà oberta perquè tothom ho pugui veure, però també amb aquest espectacle que estrenarem per al festival i entre altres activitats que també veurem.
Doncs Roger, que és el prim director de la Mar Bolenc, 50 anys de tradició, diguéssim, d'aquí a les preses, entitat d'aquí, entitat cultural d'aquí a les preses. Moltíssimes felicitats des d'aquí i, per tant, que en podeu complir 50 més. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Més tu, com tu, només tu, com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
I en esports, el sènior masculí del Club Bàsquet Olot jugarà les semifinals dels Campionats de Catalunya contra el Club Bàsquet Tona aquest diumenge. El conjunt olotí ha aconseguit l'ascens i en quedar primer classificat té dret a jugar la final a 4 amb els altres primers. Si guanya el partit contra el conjunt osonenc, jugaria la gran final la mateixa tarda a Olot, al pavelló d'esports.
Olot acollirà els Campionats de Catalunya de la categoria de primera territorial masculina. De fet, no només serà seu, sinó que el primer equip del Club Bàsquet Olot també hi participarà després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat. El conjunt entrenat per Sergi Conilla jugarà la semifinal contra el Club Bàsquet Tona aquest mateix diumenge al matí al pavelló d'Esports Olot. El tècnic explica la diferència principal entre equips de les comarques de Girona amb altres grups com el del Tona.
El canvi més gran és que allà són molts equips. Llavors són 6 grups. 6 grups per 14 doncs, acaben sent molts equips. Aquí només tenim un grup de Girona. Llavors poder sí que els primers classificats no tenen tant de diferència amb els d'allà, però sí que és veritat que poder allà els de mitja taula cap a dalt tenen molt de nivell, però no perquè siguin més bons o més dolents, simplement perquè hi ha molta més gent allà. A haver-hi més equips, doncs hi ha molta més qualitat.
L'objectiu del sènior masculí és aconseguir guanyar els campionats i convertir-se en el millor equip de Catalunya de la seva categoria de la temporada 2025-2026. Conell explica que ha renovat com a entrenador i afegeix que poder quedar campió seria el premi perfecte a una temporada en què s'han complert els objectius de principi de temporada. El partit entre el Club Bàsquet Olot i el Club Bàsquet Tona es jugarà aquest diumenge a les 10 del matí. Dues hores després es jugarà l'altra semifinal entre el CEP Vallfogona i el Club Bàsquet Valls. A les 6 de la tarda es jugarà la gran final entre els dos guanyadors dels anteriors partits.
I del bàsquet al futbol, perquè el torneig de futbol base del Club Futbol Les Preses acollirà més d'una seixantena d'equips durant 3 dies. És dels únics tornejos que es disputen també durant la matinada i això el fa diferencial respecte a la resta. Enguany, els partits també es podran seguir en directe.
Després del torneig Garrotxa Legends, que va ser un èxit, el Club Futbol Les Preses tancarà la seva respectiva temporada de futbol amb el torneig de futbol base, on participaran tots els equips del club, des d'escoleta fins a juvenil. Enguany, el torneig comença aquest divendres i tindrà una durada de 3 dies en què passaran equips de diferents comarques de Catalunya. El president del Club Futbol Les Preses, Xevi Colomer, explica l'objectiu d'aquest torneig i espera que es pugui realitzar durant molts anys més.
Crec que és un model de torneig que no n'hi ha cap a les comarques, bueno, per aquí a les comarques o a la província de Girona. És un torneig que sempre, com ho vam iniciar, doncs volíem que tots els clubs de tots els equips del club tinguessin el seu mini torneig amb un sol cap de setmana, i amb això doncs fa que les categories més altes, que són juvenils i cadets, hagin de fer de vespre nit, que és un torneig que quan vam començar semblava que poder que no hi funcionaria, però es funciona molt bé i els equips que venen els encanta poder jugar doncs, a aquestes hores i poder doncs, gaudir d'aquest torneig.
Aquesta 16a edició comptarà amb 3 dies de futbol, des de primera hora del matí fins a la matinada, on hi haurà l'entrega de trofeus. Hi participaran un total de 18 equips de futbol 7 i uns 45 de futbol 11. En total, durant aquest cap de setmana hi participaran més de 600 jugadors. Colomer explica que l'estil de torneig continua sent el mateix, amb pocs canvis respecte d'altres edicions, ja que diu que és un torneig que funciona bé.
En principi, com any, també farem doncs, que, com ha passat amb el Legends, doncs, que tot el tema de resultats i això doncs, puguin ser en una pàgina web, es puguin seguir en directe, i la resta sempre funciona bé, doncs, per tant, continuarem tot igual.
A part del torneig en si, una hora abans de l'inici del torneig aquest divendres, també es durà a terme la presentació d'un llibre que tracta sobre la història del Club Futbol Les Preses a càrrec de Josep Bernada i Josep Maria Cros. El torneig començarà aquest mateix divendres a partir de les 7 de la tarda amb la categoria juvenil i acabarà diumenge a la tarda vespre amb la categoria infantil.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, repassant tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès, avui dimecres 3 de juny del 2026. Gràcies, com sempre, per la confiança i molt bon dia.